Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 5, temps per la ciència, al versió RAC1 amb el professor Ponset.
Sí,
què tal? Com va el doble horneado? El doble horneado, que com va?
No lo tengo en doble fila al cotxe.
Que ho fa amb el Messi.
El quién?
Bueno, sí. Miri, des d'aquesta de Malmessi, que me'l té despistat menjant doble pan ordeado.
Sí, m'hi a la zona franca, sí, l'altre dia al taxi, sí.
És que no sé de què em parla. Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts al Fons. Bé, avui el Josep ve amb el ressò encara del dia de Sant Valentí.
Ah, hoy día los enamorados.
Sí, ja ha quedat una mica enrere, podria dir bastant enrere, però va cridar l'atenció una pregunta que et vaig formular i avui vens amb...
Més que una pregunta, una resposta. Quan vas dir, mai no has de pensar, voldré estar amb la meva dona tota la vida... Això no ho has de pensar mai. No. Em va recordar una investigació de la Universitat de Harvard.
Es fan investigacions per tot, eh?
Sí, però no totes són igual de bones i aquesta és bona.
A veure.
Bé, una investigació de la Universitat de Harvard que es va presentar el mes passat, que miraven precisament si som bons predient què ens agradarà o amb qui voldrem estar d'aquí 10 anys. Mm. Això es va fer i permet contestar a la pregunta.
La gent sap d'aquí 10 anys amb qui voldrà estar?
Ara t'ho contesto, ah, i així podrem respondre. Té raó, Toni Clapés, quan diu
no.
Mai has de pensar.
A veure, digues.
Bé, us explico com s'ha fet, sí. I traiem les conclusions. 18.000 persones que responen enquestes i els hi pregunten coses relacionades amb la seva personalitat, com són els seus gustos, una enquesta bastant àmplia sobre una mena d'autorretrat. Mm. Els hi pregunten també... les mateixes preguntes com eren vostès fa 10 anys,
sí.
I les mateixes preguntes com seran vostès d'aquí a 10 anys.
El Barça.
Aleshores, resultats. Per una banda, la gent pensa que en els últims 10 anys
sí.
Ha canviat més que no pas canviaran els propers 10 anys.
Uh-huh.
I això el més interessant és que passa a qualsevol edat. Per exemple, això s'ha fet amb gent que anaven dels 18 als 68 anys. Bé, uh-huh. Quan mires preguntes a una persona de 60 anys i li dius «Vostè ha canviat en els últims 10 anys?» i es quantifiquen els resultats de les respostes, sí. Quan li preguntes a una persona de 50 «Vostè canviarà com es veu d'aquí 10 anys?» No canviaré. Per tant... Això passa a totes les edats.
Fantàstico, sí.
Per tant, què ens està dient això? Que som molt dolents, les persones, en preveure, en saber com serem nosaltres d'aquí 10 anys. D'alguna manera projectem, ens pensem que serem igual que com som ara, que ens agradaran les mateixes coses. Mm-hmm. Per exemple, si ens agrada ara... Una pregunta molt senzilla, no?
Sí.
Què li agrada a vostè per menjar? Pots dir, d'aquí, fa 10 anys m'agradava molt la pasta i ara m'agrada més l'amanida.
Sí.
I ara t'agrada l'amanida i penses, no, d'aquí 10 anys em seguirà agradant l'amanida. Uh-huh. Sempre m'agradarà, o la paella, o el que sigui. Uh-huh. Però no, els gustos van canviant, anem canviant, però som molt, molt dolents avaluant com canviarem. Per tant, té sentit que ens preguntem d'aquí 10 anys amb qui voldrem estar si nosaltres no serem la mateixa persona i la nostra parella tampoc no serà la mateixa persona?
Vols dir que d'aquí 10 anys, amb les persones que ara estan juntes, a lo millor no hi ha... O sigui, hauran canviat tant que ni es coneixeran. Per això se separa.
No? Sí, no, perquè estaria bé si no et coneixes, tornes a començar. Això seria el millor. El problema és que és el contrari, normalment. Sí. És que et coneixes massa.
Això està ben vist. És un bon gir, aquest, veus?
El que hi ha és molt poca paciència.
No ho havíem sentit mai.
Vostè sí que té experiència. Conclusió de la Universitat de Harvard. Toni Clapés tenia raó quan deia no t'has de preguntar si sempre hi voldràs
Mira,
estar.
Mira, per una vegada...
Professor.
De Harvard, eh? Estic al nivell de professor de Harvard.
Fixa't.
Amb una pregunta de trivial.
No me'n sé venir.
Bueno, parlem ara de fàrmacs. Vostè, senyor Marcelí, que és un autèntic engullidor de fàrmacs.
Claro.
Els fàrmacs, en aquest cas, que llancem per la tassa del vàter i que acaben als rius.
Ah, no, sí.
Que, recordem, no s'ha de fer això.
Ah, no, ja no es tiren.
S'han de portar a la mateixa farmàcia.
Sí, però no només aquests, sinó també els que nosaltres consumim, els metabòlits que treuen quan anem al lavabo, els excretem i també van al riu.
O sigui, no són...
Sí.
Home, no, que quan t'aprens el que sigui, doncs el paracetamol, que és l'únic que recepten els metges ara, paracetamol, te queda dins i te'n va al cap.
No.
Vols dir que el...
Hi ha una part que no es metabolitza i que surt al qual, i aquest fàrmac, a part de fer efecte, doncs també es descompon amb altres compostos que també surten, i llavors nosaltres, a través de l'orina i de lavabo, van molts medicaments, van a parar al riu. És una contaminació que normalment no hi pensem, que no la tenim en compte.
Mira, et diré més, no hi havia pensat mai.
Sí, doncs quan encara que te'l prenguis bé, encara que no el llencis al lavabo, acaba anant al riu. I llavors què passa? Hi ha molta gent que pren fàrmacs, cada cop n'hi ha més, i llavors cada cop hi ha més quantitat de doncs, ansiolítics, tots els fàrmacs antiinflamatoris, analgèsics que van al riu. Això s'està estudiant des de fa anys. Aquí a Catalunya hi ha diversos grups que ho estudien, a l'Autònoma, a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, per exemple, i ara han fet un estudi a Suècia amb perques europees, aquest peix, la perca, no sé si en català es diu perca, en castellà sí, perca fluviatilis és el nom científic, que els hi van donar...
La perca és nova, no? Perquè abans anaves a la peixateria i perca...
Perca no n'hi havia.
No n'hi havia, però ara
sí.
Està pujant amb molta força.
I la panga.
I la panga també. I la panga també.
Bé, doncs, els hi van donar dosis de fàrmacs com els que es troben en els rius, en els rius i rierols suecs, i el que van veure...
A la perca.
Sí, el perca, els hi...
El peixet li anaven donant...
Li van donar amb la mateixa poca dosi, perquè, a veure, queda molt dissol, i això ho publiquen a Science, han vist, atenció, que els hi canvia el comportament. D'una banda, es tornen els que han pres aquests fàrmacs, es tornen més temeraris, fugen més dels seus caus, s'exposen més.
Ja està bé, així els pots pescar.
No, però no està bé que canviïn el seu comportament. Després també els hi afecta molt l'alimentació, es tornen com més voraços, han de menjar més, es tornen com més actius. Llavors això pot canviar tot l'ecosistema, llavors és una cosa bastant greu. De moment les dosis que hi ha de fàrmacs als rius no ens podrien afectar a nosaltres. També, en principi, si ens mengem un peix d'aquests, no ens afectaria, però bé, sí que pot canviar, doncs clar, si hi ha uns peixos que es tornen més agressius que altres, pot canviar la proporció de peixos, pot alterar molt l'ecosistema. I de moment és una cosa que les depuradores no aconsegueixen treure, s'estan fent proves. Aquí a Catalunya es va fer una prova a l'Empordà, que sí que havien aconseguit eliminar el 99% de fàrmacs de l'aigua residual, però al moment com que la llei tampoc obliga, doncs bueno...
I això és molt més car que depurar normal, hombre, que se pensa que són tontos lo de la depurada. Si no es lega, si no fa falta por llei, págalo tú.
Bueno, la qüestió és a veure si es fa una llei o a veure... Bueno, al moment que se segueix investigant els efectes.
Estàs dialogant amb el senyor Santa Susana?
Sí, ara m'estava pensant que era una mica...
No, Miguel...
Vostè té un gran do, que és no acabar ni una frase. Realment és una...
No m'estava escoltant.
I a mitja frase,
cau. Mira, què cot tiene lata, això.
Sí, mira, ho comprovarem. Demostri que no demostri.
No, perquè jo el que faig és para que la gent... I així lo van. Perquè si lo dona... I com la papilla, que després... No?
Sí,
que cadascú se lo acabi a casa...
Ho veu com no acaba ni una frase? Ho veu com no acaba ni una frase?
Miguel
Strogoff. Bé, a l'escola, canviem de tema, ens han dit sempre que Mercuri i Plutó són els planetes més petits del sistema solar. El Josep diu que és possible que hi hagi planetes encara més petits.
Encara més petits. Sí, s'han trobat... Bé, Plutó ja no és planeta.
No serà el...
Va ser destronat.
No serà el meteor que va caure fa una setmana.
No, això era una pedreta. Això era una pedreta.
Totxo.
Permeteu-me que us faci una pregunta. Penseu que hi ha extraterrestres? Que hi ha vida extraterrestre?
Això no és Harvard, però és una petita enquesta.
Sí. Jo els extraterrestres els veig, però per aquí.
És que són aquí ja. Són aquí.
Jo fa temps que els veig per la ciutat.
Bé, això és el que en ciència es diu una hipòtesi. Pensem que hi ha extraterrestres. Els científics, a part de tenir la hipòtesi, volen comprovar-la. Llavors s'investiga. Com es pot investigar si hi ha extraterrestres, si hi ha vida extraterrestres?
Convidant-los al programa, Misteris.
I si no es presenten, no demostra que no n'hi hagi.
Exacte.
Bé. Aleshores, el primer que s'ha de fer és buscar planetes que puguin estar habitats. Aquests planetes convé que siguin rocosos, com la Terra. Els planetes rocosos han de ser petits, perquè quan són molt grans no tots els planetes tenen una superfície sòlida com la Terra, sinó que quan són molt grans són gasosos com Júpiter, Saturn. Per tant, aquests que són grans i que són relativament fàcils de detectar no poden tenir vida. Has de buscar els petits perquè tinguin vida. Bé,
Aquest és el punt on som. S'estan buscant planetes rocosos i un telescopi espacial que es diu Kepler de la NASA acaba de trobar el més petit de tots els planetes que es coneixen a l'univers. Més petit que Mercuri. Tan petit que és, té un diàmetre d'un terç del de la Terra. És petit com la Lluna, és com una canica.
Però, com maco.
Però on, és, on és això?
Una mica lluny, està a 210 anys llum.
Anant a la velocitat... Aquesta pregunta que... és molt important saber on és, exactament.
Era, bueno, m'ha donat una ocasió.
M'ha donat una ocasió. Has de percebre...
Sí, què hi anirà a passar l'estiu o què? Sí. Perquè bueno, fan les preguntes...
No? No hi aniria, a part de que trigaria 210 anys en arribar-hi la velocitat de la llum,
bueno.
I
però
fa una,
mica,
i fa una
no...
miqueta de calor. S'està a 700 graus de temperatura a la superfície d'aquest planeta.
700 graus?
I té un altre petit inconvenient, que és tan petit, que no pot, no té prou gravetat per retenir una atmosfera, no té atmosfera, i bé, no s'hi pot respirar, tret que s'hi vagi amb una escafandra.
Vagi, senyor Marcelí, vagi, bé. Definitivament.
Bueno, per mira, tant, has de per aquest... veure-ho, has de per veure-ho.
Aquest no és un planeta on hi hagi vida. S'estan buscant planetes rocosos on hi pugui haver, sí, que siguin candidats a tenir vida, però aquest no té vida. Doncs
que busquin bé, que busquin bé.
Que vagin buscant planetes amb vida, que això ja va dir l'Stephen Hawking.
La ballarem, la ballarem.
No entreu en contacte amb extraterrestres.
I si us diuen alguna cosa, ni cas. Com
ni
si
cas. I els científics, okay, i dale, queremos hablar con vosotros, no, somos vuestros amigos.
No.
Queremos un contacto.
Que no.
I ens ho fotran tot. No ens quedarà ni...
No quedarà res.
No ens quedarà ni el pa.
Bé, la gràcia d'haver trobat aquest planeta tan petit és perquè demostra...
No, ens ho fotran que... tot, els extraterrestres.
Demostra que la tècnica actual ja està a punt de trobar, està a punt per trobar aquests planetes petits com la Terra. Si s'ha trobat aquest, que era molt difícil de detectar, perquè es calcula que per cada 200 com aquest només se'n trobaria un amb les tècniques actuals, vol dir que n'hi ha molts a l'univers, per tant que la recerca continua i que de cara als propers anys, segurament ja de cara a la propera dècada, es podria intentar començar a buscar vida, rastres de vida en altres planetes.
El millor és trobar planeta. La vida deixa-la estar i començar a enviar gent cap allà. Aquí, escolta'm, no s'hi cap, eh?
Bueno, diumenge se celebrarà la gala dels Òscar i també es que està analitzada científicament. A veure, què han analitzat?
Sí, abans deies que, hi ha, que es fan estudis per tot, i tens tota la raó, i ara, doncs, aprofitant aquesta setmana, l'Institut de Tecnologia de Geòrgia ha fet una investigació, han analitzat 200 discursos d'actors que van guanyar un Òscar, actors i actrius i directors, per exemple, i per veure com es comportaven, no? Això aquí ho ha recollit el Joaquim Elcacho, al seu web de comunicaciència.cat, i hi ha bastanta curiositat, eh? Bastantes curiositats. Per exemple, el primer que agraeixen tots és a l'Acadèmia. De tots els discursos...
Clar, que són els que els donen el premi.
El 40% comencen amb la mateixa frase, que és d'agraïment a l'Acadèmia. I el 80% acaben amb thank you, gràcies. Gràcies. Els discursos són, en aquest sentit, bastant, bastant homogenis. Què més? Quin és l'actor que ha rebut més el director que ha rebut més agraïments? O sigui que la gent al pujar s'han recordat d'ell. Clint Eastwood i Woody Allen... amb 5
nominacions.
5, bueno, 5 persones que han, els hi han agraït la seva tasca. O sigui, han estat com els que han rebut més agraïments. La gent s'han recordat més, doncs, com a director Clint Eastwood i Woody Allen. L'actor que ha rebut més agraïments, o sigui, que la gent li ha dit m'ha encantat treballar amb, doncs, Jack Nicholson, amb 6. Però qui ha rebut més agraïments de tot és el fundador de Miramax, que ha rebut 12 agraïments en tota la història, més que 10. Només 11 persones van agrair a 10 i 12, en canvi, a Harvey
bueno,
Weinstein.
Miramax, Marimax, o Miramax, com es diu això?
Miramax.
Miramax, clar, és el que paga.
És el que paga, és el que paga.
Que, a veure, Déu t'ho pagarà, però no saps quan. En canvi, Miramax t'ho paga a l'instant, per entendre's.
I res, un últim apunt, les dones ploren el doble que els homes, i en els darrers anys ploren molt més. Tant homes com dones, tots ploren més que abans. Sí. L'únic director que ha plorat és Steven Spielberg, l'any 93, per la llista de Schindler, i... gairebé el 60% dels premiats va aixecar l'estatueta amb les dues mans i el 26% ho va fer només amb la mà dreta.
Això sí que és un estudi. És una... Fins i tot els moviments...
I cada cop s'enrotllen més, últim apunt. Ara duren 2 minuts i abans 40 segons.
I no n'hi ha ningú que l'aguanti amb el nas com una foca?
De
perquè
moment
sí
no.
Faria
en els 200 que han analitzat,
ho podria provar vostè o portaríem al zoo? A veure si finalment algú l'acull. Dani, moltíssimes gràcies. Josep, gràcies, bona tarda.
Gràcies. Gràcies.